Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El Servei Català de Trànsit comença aquest dimarts una campanya de controls d'alcoholèmia i de drogues per la proximitat de la Revetlla de Sant Joan. La policia posarà el focus en els conductors beguts i drogats entre el 18 i el 24 de juny. Els controls es desplegaran pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia per conscienciar la ciutadania que aquesta problemàtica pot provocar accidents de trànsit mortals i greus. De cara a la nit de Revetlla i el dia de Sant Joan, Trànsit insisteix que el consum d'alcohol i drogues és incompatible amb la conducció i remarca la importància de la figura del conductor alternatiu. El Departament de Salut aplicarà a partir de l'octubre un nou model de prevenció i atenció a l'excés de pes infantil que començarà al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs i a Osona. Amb un 24% d'obesitat infantil, la mina és el barri de Catalunya amb un índex més alt de sobrepès i el nou pla contempla, entre d'altres novetats, la contractació d'una dietista al CAP La Mina amb una inversió inicial de 30.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Bona tarda. Segons l'enquesta de Salut 2017-2018 a Catalunya, el 35,6% de la població d'entre 6 i 12 anys presenta excés de pes, el 25% sobrepès i el 10% restant obesitat. El test demostra que hi ha una prevalença entre les classes més desafavorides i que hi ha una tendència creixent en aquest sentit. Per això el departament pretén introduir aquest nou model a la sanitat pública, que presenta algunes novetats, com explica la consellera de Salut, Alba Vergés.
La primera és la formació, com ja he comentat, sobre prevenció i atenció a l'obesitat per tot l'equip, escoles i recursos comunitaris. Una dietista de suport tant per l'abordatge individual com grupal, com assessorament comunitari també. I la possibilitat, evidentment, d'altres suports que es considerin rellevants i necessaris per l'activitat física, etc, etc. I un treball qualitatiu per identificar missatges claus per arribar als infants i a les famílies amb especials dificultats.
El nou pla pretén actuar esglaonadament en 5 àmbits: l'alimentació, l'activitat física, el sedentarisme, les hores de son i els hàbits i conductes de la família i l'entorn. Contempla formar els equips de pediatria d'atenció primària, especialment l'infermeria, però també altres professionals com dietistes i entitats de la xarxa comunitària de cada zona que fomentin l'esport i l'estil de vida saludable.
I les biblioteques de l'Empordà combinaran lletres i vins amb l'esdeveniment Llegir l'Empordanet, escriptors amb denominació d'origen. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Bona tarda. La Biblioteca Baldiri i Reixac de Nedaru va viure la cloenda de la segona edició de Llegir l'Empordanet. Els protagonistes van ser reconeguts escriptors de la comarca com Joan Gasull, Miquel Martín, Pere Maruny i Joaquim Pijuan. Integrants de l'Associació de Dones de Santa Cristina Armacenda van ser les encarregades de llegir un fragment de les obres dels quatre escriptors. Isabel Pernal és directora de la Biblioteca Baldiri i Reixac de Santa Cristina d'Aro.
I vam començar l'any passat, va tenir molt èxit. Cada mes proposem una lectura no obligatòria d'un escriptor o escriptora de la zona i llavors el deixem allà al taulell i qui vol doncs se l'emporta o no. Nosaltres oferim, parlem una miqueta de l'escriptor i res més. I totes les biblioteques ho fem el mateix mes i cada mes és un de diferent.
L'esdeveniment va ser organitzat per les biblioteques del Baix Empordà, que el van fer coincidir amb el cicle Biblioteques amb Déu de Catalunya i que en aquest cas combina l'escriptura i els vins empordanesos.
I això és tot, gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquesta observació que ara us faré no és meva. De fet, me l'acaba de fer fa poca estona una persona propera. I és, us heu fixat que totes les neteses del fons marí o fins i tot a qualsevol lloc on es parla d'abocament incontrolat de tot tipus de brossa, runa, etc., apareix sempre un carro de la compra? Sempre hi ha un carro de supermercat, us hi heu fixat? Al fons del mar, a les cases ocupades, aquestes que es buiden plenes de brossa, també hi ha carros de la compra, fins i tot en abocadors al mig de la muntanya, on la gent hi ensarruna, carros de la compra. Moltes vegades, fins i tot, la imatge d'una persona amb pocs recursos econòmics és la d'empantar un carro de supermercat. Trobem carros de supermercat, fins i tot els descampats, allà on sigui. Quants carros de supermercat es deuen perdre al cap de l'any? Quants carros deuen trobar a faltar els supermercats quan fan el capmàs, no? El resum anual del seu material? Quants? Avui he anat a comprar en un supermercat, un moment aquest migdia, i al costat de la porta hi havia un cartell que posava los carros, venien a dir, els carros se'ls bloqueja les rodes si intenten treure'l de la zona del supermercat. Si això és veritat, com s'ho fan per treure'l? El treuen a pols? El treuen a pes? Com treuen els carros dels supermercats, aquests carros de ferro? Bé, ara alguns supermercats ja els posen de plàstic per poder-los portar després i deixar-los tirats a qualsevol lloc. Seria bo, aquesta és una investigació bona a fer. Primer, quant costa cada un d'aquests carros? Perquè a nosaltres ens costa un euro, o, si ets una mica hàbil, 50 cèntims. I fins i tot 0 euros, perquè si vas al caixer a molts supermercats, oye, que m'he dejado la moneda, et donen una mena de peça de plàstic, fa-m'ho a Lidl, et donen una mena de peça de plàstic que et fa que puguis treure'l d'allà sense d'allò. Per tant, et pots endur un carro d'aquests, però evidentment això té un cost. Quant costen aquests carros i quants diners perden els supermercats al cap de l'any amb carros que els hi desapareixen i acaben llançats al fons del mar, o a abocadors, o a qualsevol indret, a un marge de carretera, també, això és típica imatge, marge de carretera, ui, aquí la gente, tal, no sé què, pam, i allà al mig un carro. O abocament amb un rial o amb una riera, ui, que la gente viene aquí a campa, i pum, allà hi ha un carro. És una observació bona que ens han fet i que a mi m'ha generat aquesta inquietud. En tot cas, si algú té la resposta, que ens la faci arribar a les xarxes socials del FAR, que ens enviï un missatge privat, al Twitter, ens diem alfarfm, al Twitter, @alfarfm, i ens envia un missatge i nosaltres, a partir d'aquí, doncs, o investigarem, o li donarem sortida, o intentarem escatir què passa amb tot això. Per cert, ja que som posats en parlar de platges i tal, 36 graus de mitjana a l'estat espanyol, és que ho he vist en un diari, el 20 minuts, diari a capçalera d'altra banda, al llarg del dia d'avui, 36 graus de mitjana. A Catalunya posen que n'hi hagi 2 o 3 graus menys, o 4 graus menys. 4 graus menys és igual, 30 graus de mitjana a les hores centrals del dia a Catalunya. Estem en ple estiu, i de fet ahir això es notava a les platges, per exemple. Les platges estaven a tope de gent, i a molts municipis no havia començat la temporada de platges, no hi havia socorristes. És d'aquelles coses que ni s'expliquen, ni s'entenen, ni es raonen. Perquè encara dia 15 de juny no han començat a molts municipis la temporada de platges. Veiem que a Tarragona sí, però no a molts municipis del litoral. No s'explica. En tot cas, nosaltres avui el que farem serà explicar moltes coses. Hi ha trobades importants que tenen a veure amb el medi ambient i la conservació dels mars i dels oceans. Tenim també convidats que passaran pels micròfons i que han fet treballs importants d'investigació i desenvolupament de qüestions relacionades amb el mar i la generació de corrent. Tindrem també l'arribem a port. Tot això des d'ara i fins les 7 en punt de la tarda. Per tant, de veritat, acompanyeu-nos, doneu-nos una oportunitat si no ho heu fet fins ara, perquè us farem passar unes tardes divertides, entretingudes i diferents. Ben trobats de l'equip que fa cada tarda possible aquest espai de ràdio, que som en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Connectem amb l'actualitat.
I avui que és dilluns comencem fent un cop de l'actualitat del dia que ens aporta importants novetats, com per exemple que la Generalitat emplaça a la cofradia de Port de la Selva a unir-se a iniciatives en marxa per tal de garantir la seva subsistència. Recordem que aquesta és aquella que estava en risc de desaparèixer per manca, sobretot, d'embarcacions d'arrossegament després de que una se'ls cremés a alta mar. Cristina Cantal.
Doncs sí, des del Departament d'Agricultura aposten perquè la confraria del Port de la Selva sumi a les iniciatives que s'estan posant en marxa des de l'administració per intentar potenciar el sector pesquer. Teresa Jordà és la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
que ara s'està treballant per tirar endavant una OP d'organització professional amb diferents temes. N'hi ha una del peix blau, etcètera, etcètera. En aquest cas, nosaltres el que ens agradaria és que Port de la Selva sumés totes aquestes sinergies que és des de la Direcció General i des de les cofreries del país, des de la Federació, doncs s'intenta fer muscular-nos, intentar que la comercialització, doncs fent-la junts, sigui més fàcil, buscar sinergies, en definitiva, eh?
La confraria del Port de la Selva es pot veure obligada a tancar la subhasta un cop acabi la temporada d'estiu i aposten per unir-se a llançar i fer una subhasta en pantalla única. Des de la Generalitat, Jordà assegura que no han rebut cap comunicat oficial de tancament.
Per part nostra no tenim en cap cas cap comunicat de la confraria de Port de la Selva que tingui intenció doncs, de baixar persianes. Eh? Això també ho volem dir, és a dir, que només faltaria a la disposició. Per nosaltres les confraries són claus, juguen un paper imprescindible i aquí estem per ajudar a que segueixin bategant perquè és una part imprescindible dels deures que té aquest departament i en particular la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
La situació de la confraria de pescadors del Port de la Selva, com bé deies, Cano, és complexa des de l'incendi d'una embarcació a principis de maig, quan es va cobrar la vida d'un mariner de 42 anys i la confraria va quedar amb només 3 embarcacions d'arrossegament, una de les quals està avariada.
Doncs veurem finalment si els hi arriba la comunicació oficial o no els hi arriba, Cristina, perquè certament estava... Aquella vegada que vam parlar amb el responsable de la cofradia de Port de la Selva, estava angoixat, l'home. No sé si és que... Sap?
Home, normal. Sí.
Sí, per tant, tanta angoixa, no m'entenc què ha passat aquí, que no s'ha comunicat de manera oficial o... Bueno, no sé, haurem d'averiguar què ha passat, eh?
Que se sentin, que parlin i que realment doncs, vegin realment cap a quina banda tirar i que l'important, no?, que la confraria subsisteixi.
I tant. Gràcies, Cristina. Fins després. A reveure.
Fins després.
Vinga, i comencem a fer un cop d'ull a la ciutat de Barcelona. Vull dir, comencem perquè de fet comença un nou mandat. L'Ajuntament de Barcelona ha tornat a penjar el llaç groc a la façana del consistori. Isabel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, ho ha fet fa una hora i escaig. Després de la primera reunió amb la resta de grups municipals de l'Ajuntament, el govern d'Ada Colau ha anunciat en solidaritat, diu, als presos en el que ha estat la primera trobada després de la investidura d'aquest dissabte. També han assegurat que el llaç simbolitza una expressió conjunta de llibertat per als presos polítics. Des del partit expliquen que no han fet cap tipus de votació amb els grups perquè ha estat una decisió del govern municipal i perquè ja s'havia pres en una junta de portaveus durant el mandat anterior. De fet, des d'Esquerra Republicana han afegit que aquesta situació era innecessària perquè el llaç s'hauria pogut penjar just després de les eleccions, una opinió que també comparteixen des del partit de Junts per Catalunya. Pel que fa al PSC, s'ha mostrat contrari a la penjada d'aquest llaç groc, perquè diuen l'Ajuntament ha de poder representar tota la ciutadania, i des del Partit Popular s'han mostrat contundents i han assegurat que s'hi poden el trauran i que el que hauria de fer Colau és posar-lo a casa seva o a la roba, ja que és altament contaminant. El dia en què, per cert, la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha anunciat que Ciutadans trenca amb Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona, també ha assegurat que tindran grup propi amb els 3 regidors restants.
Doncs comença bé el mandat a l'Ajuntament, a Can Colau, perquè vaja, la primera reunió i ja vota diferent del que haurien decidit amb els que ha pactat arribar a l'alcaldia. Veurem com acaba tota aquesta història. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. Des del 2015, el govern de la Generalitat ha invertit gairebé 4 milions i mig d'euros per a combatre les plagues a les Terres de l'Ebre. Judit.
Aquest matí, el delegat territorial del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit la comissió de seguiment de la mosca negra per valorar quina és la gestió de les plagues que afecten les comarques ebrenques, amb l'objectiu d'establir un conveni amb el COPAT i buscar solucions per minimitzar al màxim la repercussió de les plagues en la ciutadania. En la reunió s'han valorat els diversos factors que afecten el desenvolupament de les plagues, entre els quals hi ha el cabal del riu Ebre, on diuen que cal establir un mètode de coordinació entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en la regulació del cabal i la singularitat de l'Ebre, que s'ha convertit en un riu amb molt nitrogen i fosfor que augmenta els nutrients i fa créixer també la mosca negra. Aquest 2019, de moment, ja s'han dut a terme 3 tractaments que han permès reduir les larves de mosca negra i, de moment, se n'han programat 2 més per als propers dies.
I finalitza l'enderroc de l'antiga central tèrmica de Cubelles 2 anys després, Ivan.
Endesa ha acabat així la primera fase dels treballs de demolició i desmantellament de l'antiga central tèrmica del Foix. Tots els elements que hi havia sobre la cota zero del terreny ja s'han desballestat, com ara les naus, els magatzems, les oficines, la zona de calderes i, evidentment, l'element més visual icònic d'aquest complex, la xemeneia de 175 metres d'alçada. L'operació, que s'ha realitzat de manera gradual, va començar el 28 de març del 2017 i a partir d'aquest moment continuarà amb una segona fase. Ara es procedirà, en cas que fos necessari, a la remediació del sòl amb una tècnica que retornaria el terreny a les seves condicions inicials. L'objectiu és eliminar el rastre de l'activitat industrial que durant 34 anys s'ha dut a terme en aquest emplaçament. Segons dades de la mateixa empresa, el volum total de residus generats ha estat gairebé de 27.000 tones, de les quals s'han pogut reutilitzar un 87%. En aquest sentit, s'han encarregat ara uns estudis per saber si cal iniciar o no aquests processos de sanejament del sòl, donat el bon estat en què s'ha trobat el terreny. En total, les obres hauran tingut un pressupost superior als 4,7 milions d'euros.
I abans d'acabar, expliquem que els promotors immobiliaris preveuen mantenir un creixement del 30% en la construcció d'obra nova... els propers anys. Ara sí, Daniel Rodríguez.
El sector immobiliari confia en mantenir la bona dinàmica dels darrers anys pel que fa a la creació d'habitatge nou. Des de l'Associació de Promotors de Catalunya han apuntat que el 2018 al país es van iniciar 14.500 habitatges, un 30% més que el 2017, i que la tendència és mantenir aquest ritme de creixement. Així, confia en crear uns 25.000 habitatges d'aquí a 3 o 4 anys, una xifra que el director general de l'associació, Marc Torrent, ha qualificat de normal per a Catalunya.
Hem estat creixent a l'ordre d'un 30% interanual. Si seguíssim aquestes xifres, doncs entenem que en aquests 3 o 4 anys arribaríem a l'horitzó de tenir un sector normalitzat en quant a producció. Molt lluny dels excessos del passat. Recordem que en el 2006 es van produir més de 120.000 habitatges a Catalunya, que després doncs, el temps va demostrar que havia estat un error i que hem estat doncs, molts anys purgant aquests estocs dels excessos del boom. I, per tant, una xifra de 25.000 ens sembla molt realista per les necessitats de llars de Catalunya.
Les dades s'han facilitat en el marc d'una jornada que l'Associació de Promotors de Catalunya ha organitzat a Salou per analitzar la situació de l'habitatge vacacional, un segment que també es preveu que creixi a la Costa Daurada amb l'arribada de Hard Rock.
I com dèiem ara fa una estona, temperatures molt altes arreu del país. Sembla que ha arribat l'estiu i ho ha fet 4 dies abans del que tocaria. En tot cas, sapiguem quina és la previsió per les properes hores. Saludem els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, en concret en Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Bona tarda.
I quin temps tindrem les properes hores, Manuel?
Doncs el temps d'aquesta tarda vindrà marcat per l'ambient assolellat i les temperatures molt agradables en general. A la Costa Daurada, que la temperatura queda una miqueta més frenada a causa de la marinada, és una miqueta més humida en aquests sectors, valors entre els 22 i 24 graus, en canvi cap a la Costa Central i Costa Brava, valors un pèl més elevats, entre els 24 i els 26 o 27 graus. Tot plegat amb predomini d'un vent de component marítim, vent fluix amb cops moderats a punts de la costa. Pel que fa a la jornada de demà, la situació no canvia gaire. Tindrem alguns núvols alts que ja arribaran a partir d'aquest vespre. Núvols alts que aguantaran fins al migdia. A partir d'aleshores, minvarien. I a banda, tindrem alguns núvols baixos, sobretot a les terres de l'Ebre, al sud del Cap de Salou, també a punts de la Costa Brava, fins a mig matí i de nou al final de la jornada. No deixarien precipitacions. I el vent, en aquest cas, de cara a la jornada de demà, s'incrementarà una miqueta. Així, doncs, tindrem cops forts al centre del dia, amb cops que podrien superar, sobretot a punts del sud del Cap de Salou i de la Costa Brava, ratxes de més de 50 km per hora. Així, doncs, l'estat de la mar s'alterarà lleugerament de cara. Demà, amb onades que podrien superar el mig metre d'alçada. I pel que fa a la temperatura, demà, en general, valors molt semblants als d'avui a la meitat sud del litoral, en canvi, a la meitat nord pujaran un parell de graus.
Per tant, el mar més tranquil avui, més mogut demà, el dia més calorós i solellat avui, que no pas el que ens esperarà demà. Demà tindrem un petit parèntesi, per entendre'ns.
Demà, sí, tindrem... pel que fa a la temperatura, fins i tot pujaria un pèl més demà, però avui sí que farà més sol.
Va, doncs, escolta'm, em quedo amb el sol i demà a passar calor. Manuel, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Que vagi molt bé.
Molt bé, adeu.
Cuida't, fins després, a reveure.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm.
Avui fa un any que Pedro Sánchez va guanyar-se el reconeixement de les ONGs i les persones que esperava que algú fes alguna cosa per aquest vaixell, l'Aquarius, que anava carregat amb 629 persones. Avui fa un any que Pedro Sánchez va dir que seria ben rebut al port de València. Doncs bé, ha passat un any, l'Aquarius ha deixat de fer activitat humanitària i d'aquestes 629 persones que van ser rebudes al port de València, cap ha rebut cap mena de paper, de documentació que el permeti estar al nostre país, ni que sapiguem, ni tampoc a la Unió Europea. És una dada demolidora del que significa del postureo, de les ganes de guanyar titulars, de moltes vegades per quins camins va la política. En general, no centro només en la d'aquest president de govern, sinó en general la política a tots els partits, a totes les cases i a tots els països de la Unió Europea. Volem comentar aquesta realitat amb en Jaume Durà, que és coordinador de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià. Jaume, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Jo, quan he sabut la dada, m'he decebut molt i m'ha semblat indignant. Tan complicat és donar documentació i regularitzar la situació d'aquestes persones, o ni que sigui de la meitat?
Clar, efectivament, actualment les persones arribades a l'Aquarius, també les que van arribar, recordem, amb l'Open Arms, no?, que van arribar a la part de Barcelona, també a Algeciras, tenen una documentació provisional. I això és un poc la nostra queixa, no?, que continuen sent sol·licitants de protecció internacional, però encara no s'ha resolt el seu cas de manera definitiva. I fem aquesta crida, ara que complim un any, perquè tenim molta por. Tenim molta por de que l'Estat espanyol acabe denegant bé l'estatut de refugiat o la protecció subsidiària o qualsevol tipus de protecció que són mereixedores d'aquestes persones, que van ser traslladades, recordem, fa un any des d'alta mar de Líbia, fugint de l'infern de Líbia, i si els denegaren definitivament l'autorització, podien acabar en un centre d'internament sent expulsades. No? I aquesta crida, aquesta missatge és el que volem llançar un any després, no? Que un any després continuem esperant una protecció efectiva per a que va arribar l'Aquarius, però també des de l'Open Arms, que van arribar a Barcelona i a Algeciras.
Per donar aquesta protecció, o per donar aquest document al qual fas referència, això és una, senzillament, és voluntat del propi govern, en aquest cas del govern d'Espanya, és a dir, no s'ha d'esperar cap documentació del país d'origen, o sí? És a dir, es pot explicar dient, no, bueno, es que hemos llamado a Libia y claro, como no nos envían los papeles, pues no podemos hacer nada. Això és així o no cal?
Un procés de protecció internacional, la mitjana està durant entre any i mig, dos anys, inclús està tardant més en ser resoltes les sol·licituds. I aquestes sol·licituds, tant de l'Open Arms com de l'Aquarius, etcètera, han anat al procediment d'asil comú, diguem-ne. El que passa és que nosaltres entenem que són casos excepcionals pel que fa a que són persones traslladades des d'alta mar fins a l'Estat espanyol amb tota una operació, un operatiu de desembarcament i de més, i aleshores l'Estat espanyol el que ha de fer, quan ja porta un any aquestes persones en aquest procés d'inclusió a la societat aquí del País Valencià, a Catalunya, a altres llocs, el que ha de fer és resoldre definitivament. I diem això perquè tenim molta por de que acaben denegant la protecció d'aquestes persones. Bé podria l'Estat espanyol considerar un estatut de refugiat per al cas de que fos una persecució d'aquelles de la Convenció de Ginebra per motiu etni, polític, religiós, orientació sexual, etc. per al cas de que no fos, però la persona provingués d'un país en el que corre risc la seva vida per el cas de ser retornada, cabria la protecció subsidiària i, en tot cas, l'Estat espanyol pot concedir una protecció per raons humanitàries o raons excepcionals. Vull dir, té tota una bateria jurídica en l'Estat espanyol per concedir la protecció. Si bé estem en el plaç en què encara no s'han resolt els casos, fer aquesta crida perquè tenim por de que acabem denegant.
Per tant, donar visibilitat, aviam si a través d'aquesta via l'Estat espanyol, el govern espanyol, no que l'Estat, el govern espanyol decideix donar aquesta documentació, donar aquests permisos de residència, aquesta acceptació de residència a totes les persones que hagin mantingut la sol·licitud, que aquesta és l'altra, en un any hi ha que han marxat, hi ha que vés a saber per on paren, hi ha que segueixen allà, vull dir que les casuístiques en molts dels seus casos han canviat, no?
Sí, sí, malgrat tot, cada cas s'ha de resoldre de forma individualitzada, no? Recordem també que l'Estat francès va estar aquí fent 135 entrevistes, finalment es van durar 80 persones a França, que entenem i no sabem si finalment s'ha aconseguit o no algun tipus de protecció. Hi ha altres persones que s'han traslladat a altres països. Recordeu que d'alguna manera les persones que viatjaven en les embarcacions que l'Aquarius va rescatar, l'origen o el destí més bé no era l'Estat espanyol, sinó altres països. No?
Sí.
Però recordem que després del tancament per part del ministre Salvini, no? Del ministre d'Interior de tots els ports d'Itàlia, recordem que ara mateix també hi ha embarcacions intentant arribar a les costes de Lampedusa,
sí,
i continuen tancades per govern Berlusconi, va ser l'Estat espanyol qui va acollir, no? I entenem que no sols cal acollir, sinó després també otorgar una protecció efectiva, que és la que un any després estem esperant.
Doncs no pararem de denunciar-ho i de posar-hi el focus fins que algú faci alguna cosa. Aprofito per dir que un any després ja no hi ha cap vaixell operant amb tasques humanitàries a la Mediterrània, que és una altra qüestió que, si et sembla, Jaume, mirarem d'explicar més endavant perquè ens estem quedant sense temps, però jo crec que és una dada que també posa els pèls a punta i ens fa preocupar a tots.
La política Salvini sembla que s'ha imposat a Europa.
Sembla que han guanyat, jo espero que no, però sembla que han guanyat. Jaume, et truco en un altre moment i en parlem més profundament. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi bé, bona feina. A reveure. En Jaume Dora, coordinador de la Comissió d'Ajuda al Refugiat de València.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I a l'hostal de Can Xim pot passar qualsevol cosa, fins a cebre, poc menjar i molt bé, tot pot riure com plorar, bé pot rebre. I a l'hostal de Can Xim, si no van un xic torrat no cal entrar-hi, que tot va pel broc gros i amb el temps et pot deixar fora de joc. fins als hostes dalt de la pallissa són. Per pujar-hi a una escala d'aquelles d'aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De 5. Resultats esportius del cap de setmana i alguns amb nom propi. Per exemple, Albert Batllerià, del Club Natació Badalona, s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya de patida vela, Ivan.
I ho ha fet després d'un intens cap de setmana de regates a les aigües de Castelldefels, on l'estat del mar i el poc vent han estat els principals protagonistes. De fet, la primera jornada d'aquesta Copa d'Espanya es va haver de suspendre per la falta de vent i va ser ahir quan es van disputar les dues proves. Com dèiem, en la categoria d'or, Albert Batllerià ha aconseguit la primera plaça. En segona categoria, el millor ha estat Víctor Morales, del Club Patí de Vela Barcelona. Per la seva banda en femení, Nina Esteve, del Club Nàutic Tamariu, s'ha proclamat guanyadora. I finalment, en patí júnior, Zoa Masana, del Club de Mar Sitges, ha estat el vencedor absolut. Però aquesta no ha estat l'única regata d'aquest cap de setmana al Garraf, perquè també s'ha disputat la regata Sitges-Ciutadella. Amb un temps de 15 hores i 54 minuts, el Lazy Dog de Jesper Larsen i Iñaki Rullán ha aconseguit fer-se amb la victòria d'aquesta 8a edició. Una victòria que situa l'equip del Club Nàutic Masnou com a líders absoluts del circuit de regates d'altura. Per la seva banda, el Galatea d'Agustín Gutiérrez també s'ha fet amb la victòria en categoria promoció i, finalment, en training, el millor ha estat Daniel Coronel i la seva embarcació Trasgo.
Però també hem tingut vòlei platja a Vilanova.
I més concretament la 18a edició del Ciutat de Vilanova, que ha comptat enguany amb una gran participació. 43 equips i gairebé un centenar de jugadors i jugadores han pogut gaudir durant tot el cap de setmana d'un dels trofeus més importants dins del calendari català de vòlei platja. Només el vent va impedir que es pogués jugar amb total normalitat i alguns partits van estar marcats per les pauses i també les aturades esperant que camin més. Dissabte es va disputar la Lliga Social de 4x4 amics i després va ser el torn del 2x2 amics. En aquest darrer, la parella formada per Ferran Fernández i Meche Arens van aconseguir la victòria. Diumenge es va celebrar el 2x2 femení i també el 2x2 masculí. En femení, destacar Marta Gisbert i Míriam Balada, que van ser les guanyadores, i en masculí els millors van ser Héctor Gallardo i Conrad Rovira, després d'una intensa final entre els actuals campions i subcampions del Campionat de Catalunya.
Hi ha un altre nom propi, en Jordi Capella, del Gen Roses, classificat en primera posició en absolut làser estant. Cristina.
El grup d'esports nàutics de Roses de divendres passat i fins al proper dijous 20 de juny al Campionat Europeu de Laser Master. La meteorologia ha complicat l'inici de les proves que havien de començar dissabte. Finalment, ahir es van dur a terme les dues primeres regates programades per al campionat. Cap al migdia va afluixar la tramuntana i va entrar vent de mar i cap a 2:45 de la tarda es van començar a realitzar les dues proves. Un soci del club organitzador està de moment al capdavant de la classificació, com explica el director esportiu del Gen Roses, David Miralta.
Molt contents perquè en els dos camps de regates que tenim, més o menys amb uns 170 barcos a cada camp de regates, hem pogut celebrar que en una àrea tenim un soci del GEM, precisament, en Jordi Capella, classificat en primera posició per l'europeu, amb la classe làser estàndard. Una cosa ens fa molta il·lusió que, a més a més, un regatista del club opti realment amb sèries possibilitats de guanyar aquest campionat d'Europa.
Queden 6 proves per endavant que es disputaran des d'avui i fins dijous, quan finalment es sabrà qui són els guanyadors i guanyadores de les diverses categories del campionat europeu.
80 participants a les travessies del primer Open Water Weekend de Llançà.
Tintorera Swimming Club ha organitzat aquest cap de setmana diverses activitats i dues travessies per celebrar el 5è aniversari de vida del club. Uns 200 participants van realitzar dissabte al matí les activitats de slow swimming, yoga i eco swimming, que van culminar amb una xerrada de la gran nedadora Tita Llorenç. Diumenge va ser el torn de les competicions de natació. Per culpa de la tramuntana i per garantir la seguretat dels nedadors i nedadores, es va canviar el recorregut de la travessia llarga de 4 quilòmetres. Marc Penya, director de Tintorera Swimming Club, detalla com van quedar els recorreguts.
Llavors vam sortir tots de cala bramant per les dues traveries, tant la de 4 com la de 2, i els de la llarga van anar fins a Capràs, sense acabar de creuar-lo, vam fer la volta just abans d'arribar, i van tornar a baixar fins a Quiqueu i arribant a la platja del Port, i amb els dos quilòmetres vam poder mantenir el recorregut inicial. Cala bramant cau al nord de Llançà, llavors quedava ben bé a Racer de Tramuntana, i els nadadors van poder disfrutar d'unes travessies pràcticament per la ubicació i recorregut que tenien amb mar calma i amb un temps molt bo.
La nedadora professional Tita Llorenç és la guanyadora de la travessia de 4 quilòmetres, seguida de Gerard Roura, que ha completat el recorregut en poc més de mitja hora. Tot el recaptat durant el cap de setmana anirà destinat a la Fundació Vicenç Ferrer i a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
I parlem de rem. 513 tripulants participen en la primera regata de la Lliga Catalana de Llaguts que s'ha disputat aquest cap de setmana a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. Isabel.
18 clubs d'arreu del territori han participat d'aquesta primera regata de la Lliga, que ha tingut, això sí, molta expectació. La presidenta del club de rem d'Arenys de Mar, Núria Rosales, va explicar que la gran majoria de participants eren de fora de la nostra vila. També destaca que les perspectives de la regata en un primer moment eren dolentes pel que fa a l'estat de la marge, que divendres i dissabte havia estat una mica moguda i no es veien les boies alineades.
Notem des de diumenge passat que vam marcar tot el que és el camp de regates, posant els morts, comptant tot el que són els metres perquè tenen que ser exactes. Ahir vam venir a posar ja les boies per marcar. La tarda va ser una mica complicada perquè el mar no estava com ens agradaria i avui ho hem trobat perfecte.
Pel que fa als resultats de les diferents categories, el veterà masculí del club de rem d'Arenys va acabar en segona posició pel que fa a la final A, una final que va acabar guanyant el club de rem Badalona. Els altres guanyadors de la mateixa categoria van ser Nàutic Flix i Bogadors de Cambrils. Pel que fa al veterà femení, va quedar en desena posició.
Molt bé, doncs felicitats a tots els guanyadors.
Segueix la llum del far. El destacat de la jornada.
I des d'avui fins al proper dia 21, a Brest s'està fent una trobada sobre el canvi climàtic. L'organitza la Integració Marina per la Biosfera i la Recerca, l'INBER, que organitza aquesta trobada amb la voluntat de parlar de la sobreexplotació dels recursos i de la manca de biodiversitat als mars i oceans del planeta. De fet, allà hi és en representació de l'Institut Espanyol d'Oceanografia la convidada que ara mateix tenim al telèfon, que és la Maria Gràcia Bonano. Maria Gràcia, bona tarda i benvinguda.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Con la mirada puesta, que puedan ustedes aportar, analizar, cambiar, proponer desde Brest para mejorar y sobre todo para asegurar la vida en nuestros mares y en nuestros océanos.
Bueno, sí, esta es la idea, ese es el objetivo. Estoy aquí en Brest, en la Conferencia Internacional sobre el Futuro del Océano, y es una comunidad muy grande, una conferencia organizada por INBER, que es una iniciativa internacional que un poco intenta ver un poco los cambios que hay a nivel global, tanto biológico como bioquímico. Y entonces estamos aquí, de España participamos casi 20 personas, y presentando un poco nuestro trabajo que estamos haciendo en España y un poco viendo, como dices, un poco la mirada hacia el futuro, hacia dónde ir.
Aquí hay, para entendernos, dos bandos, ¿no? El bando que es muy pesimista, y el bando que, a pesar de ser pesimista, cree que todavía estamos a tiempo. ¿En cuál nos debemos colocar?
Bueno, yo creo que hay que colocarse en el medio, en el sentido, no hay que jugar bando. Es verdad que no hemos pasado mucho en la sobreexplotación, sobre todo en el sentido de los océanos, pero no por esto podemos ser optimistas. Y yo creo que ahora podemos aún hacer muchas cosas, y lo que se intenta hacer en esa conferencia es exactamente esto, intentar colaborar internacionalmente. Y sobre todo lo que estamos empujando mucho también es hacer como un poco un examen de conciencia nosotros como investigadores, por no solo hacer un tipo de ciencia que sea solo para nosotros, sino intentar también de comunicarla al público más en general, y sobre todo que sea un poco también más utilizada a nivel institucional y de los gobiernos. Entonces también aquí yo creo que un mensaje de INDER es intentar entre todos también hacer un poco un paso atrás y intentar ver también si nosotros lo estamos haciendo bien.
Porque en esto del cambio climático y la contaminación de los océanos y la biodiversidad, la pérdida de especies, parece que hemos hecho mucho trozo en poco tiempo. Es decir, hemos corrido mucho. De golpe y porrazo hemos empezado a bombardear, ¿no? A darnos cuenta de que esto estaba muy mal y que teníamos que hacer algo, ¿no? Pero ha sido en un breve espacio de tiempo. Yo no sé si ustedes, los científicos, ya se habían dado cuenta, o es que nos hemos dado todos cuenta a la vez.
Yo creo que más que nada ahora nosotros como científicos nos estamos dando cuenta que tenemos que pasar ese mensaje a la sociedad. Y entonces también en los últimos años, también gracias a plataformas como Social Network, como Twitter, y gracias a vosotros también que os interesáis para ese tipo de temas, nos hemos dado cuenta que aunque si nosotros ya lo estábamos viendo, no tenemos que dejar que ese mensaje sea solo a nivel académico, tenemos que pasarlo al público. Entonces por eso ahora os parece que hay este, como lo has definido tú, como un bombardeamiento de noticias, pero en realidad ya se estaban viendo los señales. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta que sin toda la sociedad no podemos mejorar esto. Y entonces eso es algo muy importante. Sí, se sabía, pero ahora tenemos que colaborar entre todos.
A menudo este fin de semana ha sido un ejemplo, ¿no? Desde aquí, desde el programa, explicamos y de alguna manera cubrimos también actividades relacionadas con la limpieza de los mares, de las playas,
claro,
de los
plástico,
de
claro.
De los afluentes y tal. Esto está pasando de manera muy intensa en los últimos meses. ¿Es suficiente o hace falta que más sectores se impliquen? Por ejemplo, el de la pesca, el deporte de ocio, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que debería ser global, es decir, todos los sectores, todos conjuntamente. Cada sector es como un granito de arena, y entonces está muy bien que todos nos vayamos sumando este granito de arena, pero deberían ser una suma de todos los sectores, porque hay muchas actividades en los océanos. Todas están usando a nivel con mucha intensidad el océano, y entonces hay que intentar organizarlo todo conjuntamente, si no, claramente eso no funciona. Y además, involucrando también, insisto, la sociedad en general, por hacerlo todo junto, claramente.
Y tenemos que, por tanto, romper las fronteras de los países, interrelacionar y tomar decisiones conjuntas, no a nivel de país, sino a nivel de entorno, ¿no? Por ejemplo, en el Mediterráneo, pues,
claro.
España, Italia, Marruecos, Malta, Grecia, todos los países que tienen que ver con están en el entorno de este mar, ¿no?
Por supuesto, porque básicamente nosotros no ponemos esos límites. Nosotros también, como por ejemplo en el Instituto Español de Oceanografía, vamos evaluando los recursos pesqueros de nuestro país, pero claro, los recursos pesqueros se van moviendo, no hay confines en los océanos. Entonces, claro, hay que intentar evaluar todo junto y, como dices tú, conjuntamente todos los países. Si no, no podemos llegar a un objetivo común, claramente.
Esto es una queja que hemos recibido. Aquí que hablamos con todos los sectores relacionados con el mar, el sector pesquero precisamente está muy quejoso de esto, ¿no? Es decir, dice la Unión Europea aquí, especialmente en el Mediterráneo, con la pesca tradicional, nos pone unos aranceles y unas limitaciones muy bestias. Dice que nosotros cumplimos, evidentemente, pero que, claro, al otro lado del Mediterráneo ni se reciben ni se cumplen. Dice, con lo cual, pues, estamos un poco como en desventaja.
Claro, por supuesto, es que hay que entender que como comunidad también, por ejemplo, como es el Mediterráneo, la comunidad mediterránea, hay países en desarrollo, países que ya están más desarrollados, entonces claramente no tenemos el mismo tipo de autoridad, de vigilancia de los mares y tampoco de investigación. Pero claro, el esfuerzo es compartido porque fundamentalmente, aunque si, vamos, del otro lado, como dices tú, del Mediterráneo, se vayan pasando un poco más respecto a la explotación, pero de todas formas, el recurso es común con España, por ejemplo, claro, o con Italia. Entonces, de todas formas, nosotros tenemos que intentar hacer nuestra parte. Entiendo que para el sector pesquero esto es claramente complicado porque sigue siendo una actividad económica y tiene una importancia socioeconómica muy importante. Pero claro, hay que un poco trabajar juntos en ese sentido.
Y finalmente, no la mareo más, la dejo ir a trabajar referente a las medidas que se ponen, sobre todo de reducción de plástico y de limitación del uso de este producto, sobre todo de plásticos de usar y tirar. Algunos pensamos que son siempre propuestas a muy largo plazo. Es decir, por ejemplo, la Unión Europea dice prohibiremos el plástico de un solo uso en el 2025 y en un segundo en el 2030. Dices, hombre, no deberíamos acercarlo un poco más. Ya no te digo el 2020, pero ponerlo por lo menos al 2021. No sé si nos podemos permitir el lujo, ustedes que están trabajando en el mar y que conocen la realidad, ¿eh? No sé si nos podemos permitir el lujo de esperarnos, pues eso, 10 años.
Claro, yo creo que no, pero esa es mi opinión personal. Lo que pasa es que, claro, todos los cambios que son más a nivel de Unión Europea implican como trabajar con actividad económica y van despacio. Pero yo creo que cada uno puede ir ya desde este momento a intentar limitar su uso de plástico. Además de reciclar, yo creo que es muy importante limitar el uso de plástico. Por ejemplo, te hago un ejemplo aquí en la conferencia. Todos nosotros hemos venido con nuestra botella, todo lo agua, café, lo estamos tomando directamente desde nuestra botella y así, por ejemplo, no estamos utilizando plástico en la conferencia. Es decir, cada uno, es decir, no tenemos que esperar también que nos vayan mandando desde el alto, pero cada uno ya puede intentar limitar el uso del plástico, por ejemplo, concretamente en ese sentido, e intentar ayudar desde ya.
Pues me cojo este ejemplo y lo implementaremos aquí en la radio y le daremos visibilidad. María Gracia, le agradezco mucho que nos haya atendido. Ya le avanzo que miércoles, jueves, cuando esto se haya acabado, la llamaré para saber cómo han ido las conclusiones, ¿de acuerdo?
Perfecto. Pues, muchísimas gracias.
A usted, un placer. Aquest és el que s'ha fet a Brest i que té caràcter per entendre'ns internacional, eh? És a dir, hi han representats doncs, gent d'arreu del món en aquesta trobada que bueno, ha de treballar per la sostenibilitat dels mars. En paral·lel, i per primera vegada, s'està fent a l'estat espanyol, a Màlaga i Càdiz, el que s'anomena el primer encuentro de los mares. Què és això? Doncs una altra iniciativa en format més de l'estat espanyol, que cerca precisament l'equilibri, el diàleg i la sostenibilitat entre sectors ja no només científic i pesquer, sinó també del món de la gastronomia, que són part important. És evident que si diversifiquem la quantitat i la tipologia de peixos que utilitzem per cuinar, segurament donarem un respir a determinades espècies i, per tant, permetrem la seva recuperació. Aquest equilibri és fonamental. Doncs bé, és la primera vegada que es fa una iniciativa d'aquestes característiques on es pretén un diàleg constant entre ecologistes i pescadors i també gent de la gastronomia i va començar ahir la tarda. Estarà fins al proper dia 19 i es fa a Màlaga i Càdiz, aquestes dues ciutats. De fet, hi ha persones que són habituals al nostre espai, per exemple, en Javier Garat, que és el president de la Coalició Internacional d'Associacions de Pesca, i és present, per exemple, el Rogelio Pozo, director general d'ACTI i expert en innovació alimentària, i són, per exemple, doncs, l'Àngel León, que des del seu restaurant de Puerto de Santa Maria doncs, intenta fer embotits amb el que els pescadors llencen al mar, amb les restes, no?, amb la sobrepesca. O Rafa Zafra, per exemple, el restaurant Estimà, si recordeu, vam parlar amb ell en un interactiu, ara farà 5 o 6 mesos aquí al nostre programa, i que, per cert, comprava el país al peix a la Costa Brava. Doncs en volem saber una miqueta més d'aquesta conferència, i per tant parlem amb el director del Congrés, que és Benjamín Lana. Senyor Lana, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Pues encantados de hablar con usted y sobre todo con mucha curiosidad de saber cómo está yendo en las primeras horas de este primer congreso, recordemos que empezó ayer, y con qué expectativas están encarando las sesiones de trabajo.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque la verdad es que era un experimento este encuentro en donde no solo había mundo de la gastronomía en el escenario, sino estaba el mundo de la ciencia, está también todos los sectores profesionales de la pesca en diferentes presentaciones y alternativas, y está funcionando maravillosamente. Estamos muy contentos de lo que ha dado de sí la primera jornada de ponencias, en donde se han ido alternando precisamente presentaciones en torno a la situación de los mares a nivel mundial, otros entornos más locales, y también de algunos cocineros, tanto italianos como españoles, vinculados al mundo marino y que trabajan desarrollando sus proyectos, en muchos casos solo gastronómicos, y en otros casos, como el caso de Ángel León o de Javier Olleros, pues, también muy vinculados con todo lo que tiene que ver con el apoyo al futuro y a la sostenibilidad de los mares, ¿no?
El hecho diferencial de otros encuentros que se hacen también para intentar encontrar la subsistencia de los mares, ¿no? El hecho de haber hecho este paso adelante e incorporar en el diálogo el sector de la gastronomía, fundamental para la recuperación de las especies más machacadas, ¿no?, más pescadas, más sobreexplotadas.
Sí, yo creo que los cocineros han asumido el rol de contribuir con lo que ellos pueden aportar, que es básicamente la visibilidad social en este momento, y a través de un poco de su presencia y del esfuerzo de divulgación del mundo de los científicos, pues estamos consiguiendo que muchos de estos mensajes puedan llegar a mucha más gente, ¿no? Estaba uno de los grandes científicos, Carlos Duarte, portugués, que está acá, y es uno de los grandes científicos marinos del mundo, decía, yo hablo en congresos muy importantes siempre para la misma gente, ¿no? Acá de repente se abre un mundo de posibilidades para llegar a la gente común, y tratando de adaptar estos mensajes para que puedan ser entendidos por todo el mundo, tratar de fomentar la participación, ¿no? O sea, todos podemos hacer algo para tratar de ayudar a que en el futuro el último gran ecosistema de la vida salvaje, que es el mar, pues pueda seguir siéndolo, ¿no?
Fíjese, aquí estamos, en Cataluña estamos implementando el sistema de la cogestión, ¿no? Es el diálogo entre pescadores y entidades medioambientales que van revisando, ¿no?, la impacto pesquero semanalmente y ajustando en determinadas especies la cantidad de pesca. Un poco lo que se busca, ¿no?, este diálogo entre pescadores científicos, y en este caso añadido a lo de los cocineros. Bien, positiva las primeras reuniones, los primeros encuentros.
Pues la verdad es que mucho, ¿no? Porque ha habido algunas intervenciones bastante singulares, tanto en el ámbito gastronómico, con la presentación por parte de Ángel León de algunos productos marinos hasta ahora que nunca han sido consumidos por el ser humano, y que abre vías a bajar la presión sobre los stocks pesqueros, ¿no? El mar guarda muchas más sorpresas comestibles. Y luego también, comentaba antes, la intervención de este científico prestigioso portugués, de Duarte, máximo responsable de la biología en el Mar Rojo, ha dado un mensaje bastante optimista, diciendo que las acciones que se han ido tomando respecto al mar en los últimos 25 años, cuando se le da el tiempo suficiente, están realmente, por ejemplo, protección de las ballenas o recuperación de determinados santuarios de coral. Realmente el mar es tan mágico que cuando se le da el tiempo suficiente y se rebaja la presión sobre él, consigue recuperarse, ¿no? Entonces ha habido por primera vez un canto a la esperanza y viene a decir que si lo tomamos en serio ahora mismo, todavía hay solución, ¿no? Y un poco la otra gran idea sería, no tenemos que aspirar solo a la sostenibilidad, sería como conformarse con el empate, sino tenemos que aspirar a la recuperación, y esto es posible, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una de las grandes ideas optimistas e ideas fuerza que nos ponen encima de la mesa, entre otras cosas, para que cuando decidamos dar ese paso adelante, seamos conscientes de que no lo hacemos simplemente como un gesto autocalmante, sino que realmente puede tener una influencia sobre el futuro de los mares.
Y aquí todos tenemos nuestro granito de arena. Ahora hablábamos con la representante del Instituto Español de Oceanografía, ¿no?, en un encuentro que se está llevando a cabo en Brest, y nos decía, no esperemos a que los gobiernos nos digan lo que tenemos que hacer, todos sabemos lo que debemos hacer, por tanto, hagámoslo, ¿no?, un poco. Este es el mensaje, ¿no?, que la ciudadanía tome la iniciativa y no espere a que le digan qué iniciativa, sino con los conocimientos y la información que tenemos es suficiente como para saber cuál es nuestra obligación y cuál ha de ser nuestro compromiso, ¿no?
Sí, bueno, a mí, de todas maneras, me da lo de la autodecisión en temas tan complejos, a mí me da un poco miedo, ¿no? Yo creo que hay científicos reputadísimos y de reconocido prestigio que están definiendo cuáles son los caminos, y yo creo que más que inventar es confiar en ellos, que están dedicando toda su vida a la investigación, y sería un poco es lo que ellos están marcando. Yo creo que más que pensar que los políticos hay que dejarlos de lado, al final tienen un peso importantísimo cuando legislan sobre todo lo que tiene que ver con la situación que se produce en el mar. Lo que tenemos que hacer, yo creo que es un poco lo contrario, es casi hacerles participar a ellos, envolverlos, apelarlos, hacer que se sientan que este tema es realmente importante, ¿no? Aunque nada de lo que se decida en el mundo del mar se resuelve en un periodo electoral en esos 4 años, sino que todo necesita periodos mucho más largos, pero que no podemos perder ni un día más. Entonces yo abogo por, y este congreso lo que aboga es por juntar fuerzas, por reactivar compromisos y por ponernos un poco a trabajar con orden, ¿no? Con orden y con tiempo.
Pues estaremos atentos a las conclusiones a las que llegan ustedes en este congreso. Benjamín, muchísimas gracias. Benjamín Lana, director de del congreso, y mucha suerte. Encuentro de los mares. Que vaya bien.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y un saludo, y a seguir trabajando y divulgando.
Y evidentemente, lo estamos en contacto, no lo cortamos aquí. Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo. Don Rosier arribava a las 5 en punto de la tarde.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Composant les peces que algun dia el temps ens va trencar. Sento que junts som millor. Quan sense pressa pel camí de ronda ens endinsem al mar. Junts som millor. Quan culls la llàgrima perduda que oblidava pel camí. Saps que junts som millor. Perquè junts som millor, junts som millor. Vindem i alcem copes de diant, marcant eterna aquesta nit, compartint somnis disfrets sense veus que ens guien. Ai, 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 com tu l'estalaves per arribar a casa teva. La llum que il·lumina, la lluna que ens guia, allà on vull anar. Com tu les t'agradaves, sé que aquest camí no serà tan llarg, perquè al final demà, junts som millor. Quan sembla que el món va tan ràpid que s'escapa entre les mans, junts som millor. Com veig pintar els carrers de mans alçades per allò que és just. Junts som millor, malgrat el temps i la
distància, sé que sempre puc comptar amb tu. Junts som millor. Vindem-hi els 100 copes d'aviat marcant etern aquesta nit. Compartim somnis disfrots als senyors que ens guien. Laira, ira, 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 compto les togades per arribar a casa teva. La llum que il·lumina, la lluna que ens guia, allà on vull anar. Compto les togades, sé que aquest camí no serà tan llarg, perquè al final el mar. Compto les togades per arribar a casa teva. La llum que il·lumina, la lluna que ens guia, allà on vull anar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.